Són les 3.
Catalunya migdia.
Doncs comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia. En aquesta primera us hem explicat que 160.000 vehicles dels 575.000 previstos ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de Setmana Santa. Aquesta tarda i demà fins al migdia també s'esperen retencions. Una de les vies més carregades, com sempre, és l'autopista AP7, on s'han instal·lat dos carrils de circulació addicionals, un entre Montornès del Vallès i Sils, això és a la Selva, i l'altre entre Martorell i Banyeres del Penedès. Aquesta hora, però, el que volem fer és actualitzar l'estat de les carreteres. Connectem amb la Cèlia Quintana. Bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs ara hi ha una certa calma. Si hem de sortir... Si ha de sortir la carretera hi ha una certa calma, però sí que hem de destacar un tram complicat, ben bé d'uns 19 quilòmetres de cua, que és el que hi ha a la P7 de Banyeres al Penedès a Torredembarra, sentit sud. Aquí els vehicles accidentats es troben ja al voral i s'estan retirant, s'estan fent feines. Per tant, en aquesta zona és la més complicada. També la via paral·lela, i queden uns 8 quilòmetres d'embús a l'N340, que encara va molt plena, del Vendrell a Creixell, sentit sud, la C31 de Vilanova a Cubelles i la C51 de Lió a Valls. Bosses de retenció fragmentades a la P7 de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia, per tant, hi ha trams que van tirant direcció cap al nord, i uns 3 quilòmetres us trobareu a la P2 a Aitona, sentit nord, per un accident que hi ha hagut fa poca estona, i Nacional 240 amb retencions a Montblanc, sentit Valls. A la resta, en general, es va circulant força bé.
Gràcies, Cèlia. Doncs durant aquesta primera hora del Catalunya migdia també hem parlat de les presons, una vegada més, on els sindicats de funcionaris s'obren ara a negociar amb el govern. Són unes negociacions que no aturaran, però, els dos dies de vaga que s'han convocat coincidint amb la campanya de les eleccions. I males notícies pels que tenim hipoteques. L'Euríbor no baixa. Durant el març ha tornat a pujar fins al 3,72%. El descens de l'Euríbor es fa esperar, doncs, perquè ja no està tan clar que el Banc Central Europeu comenci a baixar els tipus oficial al juny o al juliol, com es preveia. Què més destaquem a aquesta hora, Marta Prats?
Doncs mira, que la policia investiga un possible ciberatac contra Podem. Segons avança el diario.es, els hackers haurien robat informació personal dels seus afiliats i de la gestió econòmica de la formació Morada a Madrid. Dani Sainteaja.
Hola, bona tarda. L'atac hauria tingut lloc fa uns dies i s'hauria llançat des d'una adreça IP ubicada a Moldàvia. Segons les fonts policials que recull el diario.es, així haurien volgut ocultar els ciberdelinqüents la seva identitat. La denúncia la va posar Podem i ara els investigadors de la Policia Nacional intenten esbrinar les motivacions de l'atac i la destinació de les dades robades. Una de les possibilitats que no descarten és que la informació personal d'afiliats al partit puga ser utilitzada per fer xantatge econòmic o polític.
A aquesta hora, els treballadors del servei de recollida de les escombraries de Torredembarra al Tarragonès comencen una vaga que s'allargarà fins dimarts. És la segona aturada que fa la plantilla per reclamar millores en les condicions laborals. Anem cap a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La vaga coincideix amb l'arribada de molts turistes al municipi per les vacances de Setmana Santa. De fet, segons l'Ajuntament, aquests dies la població es duplica i això els preocupa. Els treballadors reclamen una sèrie de millores laborals i acabar amb la persecució que pateix una representant sindical. La setmana passada els treballadors i l'empresa concessionària Presero es van reunir sense arribar a cap acord i ja no hi ha hagut més contactes. El delegat de personal de la CGT, Juan Omanes, s'ha mostrat poc optimista.
Después de haber hablado con el ayuntamiento y con ellos al mismo tiempo y con el departamento de trabajo y que no alcanzáramos todavía ningún tipo de acuerdo o que nos condicionaran a un acuerdo, a un pack completo, pues la verdad no me ha llegado a buen puerto. La gente la verdad está bastante decepcionada.
I a l'informatiu us hem explicat que Barcelona té menys sorra a les platges aquesta Setmana Santa pel temporal de mar. En un tram de la platja de Sant Sebastià, la Barceloneta, l'onatge arriba a pocs metres del passeig marítim i ha provocat desperfectes. Doncs bé, per contra, el temporal no ha causat, fins ara, greus incidències a la costa del Maresme. Sí que s'han retirat vehicles de zones properes a la platja i en alguns punts la desaparició de la sorra amoïna els establiments de restauració que hi ha a prop. Arenys de Mar, Marta Vallès.
Les enormes onades davant la platja i el port d'Arenys de Mar han motivat una trucada a Protecció Civil. El temporal de mar s'endú la sorra de la platja i l'aigua guanya terreny. Les onades han fet que alguns restaurants de la zona s'hagin preocupat per la situació, que finalment no ha anat a més. Al passeig marítim de Malgrat de Mar s'han retirat aquest matí els vehicles que estaven estacionats en un punt on corrien perill. S'ha fet com a mesura preventiva davant el fortunatge que en anteriors ocasions ha malmès el passeig. El temporal de mar ha seguit avui menjant-se la sorra de platges i cales de la comarca. A Calella ja fa dies que la platja de Garbí no té sorra i les escales que hi baixen et porten directament a l'aigua.
Catalunya migdia amb Sara Riera.
Doncs tots aquests temes i tots els que sorgeixin els anirem analitzant des d'ara i fins a les 4 amb la Gemma Aguilera, la directora del Tot Barcelona. Què tal?
Què tal? Bona tarda.
Amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Com estàs?
Molt bona tarda.
I amb en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Veus, jo també més o menys
molt l'Òscar. Molt bé, molt bé. Ho fas més ràpid que l'Òscar.
I ja és difícil, perquè l'Òscar també va prou ràpid, l'hora de llegir. Mira, se m'enganxen les coses bones, no?
Bé, sí, sí, molt bé.
Vale, em dones l'aprovació, per tant, podem continuar. I ara toca saludar a la Llucia Ramis, la saludem de seguida. El primer tema ens ve sempre de fora. Llucia, com estàs? A Mallorca, a Barcelona?
Som a Mallorca. Molt bona bé. Tarda, com estàs?
Què tal? Molt bé. Contenta, no?, d'estar a casa, suposo.
Sí, contenta. Avui una mica fotuda per la mort d'Anna Pérez Pagès, que és un referent del periodisme cultural, molt estimada dins el sector, i estem en xoc, el món cultural en general, el de les arts escèniques en particular, i he estat a punt de canviar la dèria per recordar aquell tòpic de no deixar de fer aquells sopars pendents, aquells que fes pendents perquè després ho trobes a faltar. I bé, o sigui, ha estat venir a Mallorca i bones de família i això molt bé, però aquesta mala notícia realment ha estat un poc, una mica un gerro d'aigua freda, però a banda d'això, bé.
Bé, sempre hi ha coses que et sorgeixen en el moment menys inesperat i que sí, canvien tot com un mitjó, però bé,
però bé.
És la vida, no?, que diríem. Avui ens parlaràs...
No, però trobo que era important recordar-la.
Sí, sí.
I ha estat una persona molt important des del món de la cultura a Catalunya, i bé, m'agradaria començar així, bueno, fent desment i ja està, i ara passam ja, si voleu, a la dèria que tenia pensada.
Sí, sí, ens quedem amb aquesta reflexió que deies, que bé, que estaria bé fer les coses abans que algú no hi fos, no?, perquè això
exacte.
Hi pensem tots després. Llucí, avui ens parles d'un tema que a Mallorca, però també a Barcelona, ens toca a tots, i ara és Setmana Santa, el turisme, no?
Sí, vull parlar del turisme tenint en compte allò que diuen que tothom és turista, no? Jo supos que estàveu a punt de sortir uns dies de vacances i molts aprofitareu per fer una mica de turisme, i si ho feis a un lloc turístic, llavors canviareu de condició, és a dir, de sobte ningú vos responsabilitzarà del que hi fasseu allà. És com si tinguéssiu permís per actuar d'una manera diferent de la dels residents, o com si tinguéssiu preferència i més drets de les persones que hi viuen. I això és el que diferencia els llocs turístics dels llocs que, tot i tenir molts turistes, no són específicament una destinació turística. M'explic. A París o a Londres, per exemple, hi ha molts turistes, però els turistes no tenen més beneficis que la gent que hi viu. I, en canvi, hi ha altres llocs, i cada vegada en són més, els turistes sembla que tinguin carta blanca per fer el que no farien a casa seva. I els dirigents sembla que els vulguin salvar a ells abans que els mateixos residents, malgrat que el turista no paga impostos i no els pot votar, no? I aquí ho veiem amb el tema de la sequera. Ningú controla la despesa d'aigua de la gent que s'allotja als hotels o als apartaments, i això és perquè les vacances estan plantejades com una forma d'evasió per distreure's, i només faltaria, no?, que et fessin tancar l'aixeta justament quan les vacances estan dissenyades perquè gastis molt i consumesquis sense por i estiguis a gust. És a dir, ja t'estrenyaràs el cinturó quan tornis a casa teva i no t'enduràs ara. Vull dir, els problemes que hi ha en el lloc on estàs de turista no te'ls enduràs a casa teva tanmateix, no? I al turista li fan creure que qui paga mana, la qual cosa fa que confongui drets amb privilegis. Es pensa que mereix un tracte especial, però no, perquè té el privilegi que el tractin amb deferència. I també confon molt sovint el sector serveis amb el servilisme. I tampoc, el personal que t'atén no són servents, són treballadors i mereixen un respecte i també un salari digne que segurament no tenen. I a més, al turista li fa l'efecte que és el protagonista del seu viatge i es mou pels llocs com si estigués en un escenari o en una pel·lícula, es fa selfies i tracta l'entorn moltes vegades com si fos atrezzo i com si tothom fos figurant, no? I com que ha pagat el viatge i ha pagat l'allotjament, etc., moltes vegades creu que el transport públic és gratuït. No sé si vos heu fixat mai, però hi ha molts turistes que entren per les portes de darrere, els busos a Barcelona, sense bitllet, i també conec molta gent que quan va a ciutats europees que no tenen el torn aquest per entrar al metro i entren feliçment sense pagar. Molts turistes es desplacen com si estiguessin a un safari i lloguen vehicles absurds d'aquests que entorpeixen el pas pel centre de la ciutat o les carreteres, només perquè existeix la possibilitat de llogar aquests vehicles, i jo entenc perfectament que vulguis divertir-te, vulguis viure una experiència única, desconnectada del dia a dia, però el gran problema és que el sector turístic està tan dissenyat per fer-nos oblidar la quotidianitat que acabem oblidant que aquell espai que visitam quan som turistes forma part de la quotidianitat i del dia a dia d'altres persones. I per això, com que ningú demana responsabilitats al sector turístic perquè és intocable i el turista també és intocable, potser hauríem de començar a apel·lar a la nostra pròpia responsabilitat quan fem turisme, no? De la mateixa manera que ens informam sobre la nostra destinació, ens informam si és segura, si hi ha platja, etc., hauríem de mirar si bat rècords, per exemple, si bat rècords de vols, de cotxes, de creuers, d'ocupació, de massificació, i preguntar-nos si això és el que cercam realment, no? I també podríem informar-nos sobre si hi ha risc d'escassetat d'aigua, per exemple, no? I en cas que sigui així, pensar que aquell lloc no està fet per nosaltres i el nostre gaudi, sinó que continuarà existint quan haguem partit. I, per tant, que depèn de nosaltres que ho faci en bones condicions. I en comptes de pensar, hi vaig ara perquè d'aquí uns anys serà impossible, perquè haurà desaparegut o hi farà massa calor o s'haurà inundat, pensar que, de moment, val més cercar una alternativa que sigui més sostenible per evitar tot això.
Doncs la reflexió que ens deixa la Llucia, hem de ser responsables no només a casa, sinó quan sortim a fora, i que ens traguem del cap una mica la idea aquella de tan obsoleta, no?, de que qui paga mana i que podem fer el que vulguem quan marxem a fora i deixar allà totes les escombraries. Clar, no sé si convindrien més campanyes des de les institucions, com aquesta que veiem ara al metro, no?, de Drought Alert, no?, que diu alerta per sequera, bé, no sé.
Però aquestes campanyes, clar, el turista les veu quan ja és aquí. És a dir, jo crec que, per exemple, la Generalitat sí que fa moltes accions exteriors i internacionals de promoció del país en termes econòmics, sobretot. Clar, jo crec que aquesta pedagogia s'hauria de fer abans i en el punt d'origen, perquè quan un turista ve aquí, si veu un cartell d'aquella sequera, sí, però és que jo ja venia pensant que volia fer això, que volia fer allò altre, no? Jo crec que...
Clar.
Jo, quan la Llucia feia tota la descripció, és que hi coincideixo 100%, i crec que, a més, és un retrat duríssim de la realitat, en aquest cas de Barcelona, que és el que jo conec, eh? Realment, els turistes és com això, convidats de luxe, no? I tenen, pensen que tenen uns drets superiors a tota la gent que hi ha, això ho hem vist, sobretot en els barris més turístics, la Barceloneta, el Gòtic, tots aquests barris, al final estan fets pel gaudi del turista i per la desgràcia dels que hi viuen, no?, que paguen les conseqüències. Ara, això, en mans de qui està? Del turista que ve? Sí, però també de les administracions, perquè si les administracions fossin dures i no permetessin determinades coses, hi haguessin campanyes i hi haguessin sancions, també faríem un altre tipus de turisme. En general, tots a tot arreu, crec.
Jo... Em sap greu, no estar d'acord amb vosaltres dues.
Home, faltaria més.
No, crec que el turisme essencialment és allò que troba a faltar aquelles ciutats o aquelles regions que no el tenen. I no crec que la gent sigui molt ben educadeta a casa seva i de cop i volta es tornin uns brètols quan surten de casa.
Jo
crec que es ve educat de casa. I que, en realitat, nosaltres el que hem de fer és intentar fer el que suposo que s'intenta fer, que és campanyes turístiques que portin cap a casa nostra aquell turisme que més ens interessa, la gent que ve aquí a fer negocis, la gent que té més calés a la butxaca, la gent que aquí es deixa més diners, perquè a fi de comptes, quan parlem de que un de cada 6 euros que es mou a Barcelona, i per tant això està vinculat a l'ocupació, depèn del turisme, fins que no tinguem, moltes vegades es diu, és que s'ha d'inventar un nou model, i jo penso, magnífic, i aquest nou model, en un lloc on tenim aquest sol, aquest clima, aquesta vida, tot el que aquí tenim, portem un segle parlant-ne, però encara ningú se l'ha inventat.
Però pagar molts diners no farà que hi hagi més aigua, no farà que hi hagi menys contaminació, per exemple.
Bueno,
per molts diners que es gastin.
El problema de l'aigua en el cas concret de Barcelona no té que veure amb els turistes, té que veure amb que el govern de Catalunya no ha volgut fer un tubo que connecta una conca amb l'altra que té 60 quilòmetres de llarg. Amb això ja no tindríem aquest problema.
No, però que si és veritat és que el turisme consumeix una quantitat d'aigua i està comprovadíssim en els hotels que actualment no es consumeix a les cases catalanes, segurament perquè nosaltres hem, diguem-ne, sentit durant molts mesos i mesos i mesos que estem en emergència per sequera i, per tant, ja hem adquirit, diguem-ne, una certa sensibilitat cap a aquest tema, qui més qui menys ens posa la galleda mentre s'escalfa l'aigua de la dutxa, i això un senyor turista en un hotel no ho farà. Per què no ho farà? Doncs perquè segurament el turista ve aquí i potser no tots són uns brètols, però una mica venen a un lloc on no se senten seves les normes que són, perquè ells venen d'un altre país.
I vens a relaxar-te, també,
I perquè vens a relaxar-te, i perquè segurament la imatge que durant molts anys s'ha donat com a marca Catalunya, o fins i tot com a marca Espanya, pel que facin des de les Espanyes, no? És de... una mica tot s'hi val. I és el país de... no? Espanya venia en sol. I vendre sol vol dir vendre un model molt concret de turisme. I vol dir que la gent que arriba aquí segurament arriba amb uns estereotips ficats al cap, no? Que després quan arriben aquí ja poden veure una campanya al metro que parla de la sequera.
Sí, a les illes la Llucia segur que ho sap bé, aquest model de sol i platja.
Però el model de sol i platja, tant a les illes com a Catalunya com a les Espanyes, ens hem cansat de vendre'l. I el model de sol i platja vol dir un tipus de turisme concret, que pot ser de calés o no, perquè de tot hi ha, diguem-ne, també del que arriba, no? I el model de sol i platja en certs llocs de la platja, de la costa catalana, ha sigut vine aquí que tot s'hi valdrà. I aleshores no ens hem d'estranyar de que algú que a París, poso París com a exemple, com per, puc dir qualsevol altra ciutat europea, no aniria sense samarreta, arribés a Barcelona i es passegés sense samarreta tot el dia.
Ara ja no ho deixen, no per això, Gemma, fer-ho?
Jo crec que no. Ara ja no es pot. No, ara ja no es pot.
Hi ha ordenances municipals que ho prohibeixen a gairebé tots els municipis de Catalunya.
Ara hi ha ordenances municipals. La pregunta és, aquestes ordenances municipals es fan complir?
Exacte, jo crec que...
I si ara sortim a Passeig de Gràcia i trobem un senyor sense samarreta, hi haurà algú que el multarà per anar sense samarreta? La pregunta és aquesta, ja sé que hi ha...
No, però sobretot, jo soc conscient que quan te'n vas de vacances vols divertir-te i divertir... Si vas amb els fills, etcètera, no? Vols fer coses que no fas a casa teva, etcètera, no? Però també, de la mateixa manera que ens molesta, per exemple, aquests vehicles que hi ha per mig de Barcelona, no? Amb no sé quantes rodes, que no saps molt bé, que entorpeixen el pas, també les carreteres, aquests carts, o no sé com es diuen, és que no sé ni el nom que tenen aquests vehicles, no? És a dir, jo quan me'n vaig a un altre lloc, el que no faré serà gastar diners en una cosa que sé que a casa meva molesta, saps? Que moltes vegades sí que és vera que pensar molt en els turistes que venen, però no pensar també en la responsabilitat que hauríem de tenir nosaltres quan fem turisme. Que està molt bé divertir-se i relaxar-se, però sempre hem de tenir en compte que allà on anem també estan en unes circumstàncies i en unes condicions que hauríem de qualque manera adaptar-nos i no pensar que com que estem de pas poden fer allà el que no poden fer a casa nostra, no?
El Joan deia, educat es ve de casa, no?
Sí, educat és... Jo és que vic entre... Jo vic a Mataró, com tothom sap, els que ens escolten. I és un lloc magnífic, però que no ho veu tothom. I clar, tenim la costa del Maresme, on hi ha molts de turistes, i Barcelona. I jo tinc molta enveja, perquè la gent passa amb tren. A mi m'expliquen els hotelers del Maresme Nord que, de fet, els turistes trien moltes vegades l'hotel o l'apartament, no per les estrelles, sinó inclús per la proximitat a l'estació, per després poder baixar a Barcelona. I a mi m'agradaria molt que apareixin a Mataró, perquè crec que aquesta gent es deixa allà que les diva, compra coses, donarien molta vida a la ciutat, i com que no veig un pla B a l'economia del país, segueixo pensant que és molt millor les dades que tenim d'enguany, on s'ha batut un rècord de turistes a Catalunya i al conjunt d'Espanya, que no que tinguéssim un moment recessiu a nivell de turisme.
Però és que no estic dient això, estic dient, mantenim aquest model en què el turista té uns drets que sembla que són superiors al resident.
És que jo no... Jo és que nego la major.
En el qual no se li pot reclamar que sigui responsable de les coses que fa?
Jo no veig enlloc que hi hagi un cartell que digui welcome i pateus a tot el que vulgueu. O sigui, no crec que aquest sigui el missatge que estiguem donant. I clar, lo de que venem sol i platja, clar, és el que tenim i és el que ens fa diferents. Ja que t'has ficat l'exemple de París, on te plou, ara m'invento la dada, però crec que m'equivocaria poc, 300 dels 365 dies de l'any. Clar, és que això ens dona un avantatge, perquè no tenim la Torre Eiffel, no tenim el Sacré Cœur, no tenim els Invàlids, no tenim Notre Dame, però tenim una cosa que ells no podran tenir mai. Clar, què hem de vendre això? És el que ens fa diferents.
Home, però les campanyes que s'han fet de marca Catalunya en els darrers anys també han apostat per altres coses. S'ha apostat per la gastronomia, s'ha apostat per coses que van molt més enllà del sol i platja. Jo he esmentat el sol i platja, diguem-ne, com a paradigma de... No?
Totes les comunitats volen vendre altres coses, però no ens enganyem, al final...
Que la gent...
A Catalunya tira, a part de Barcelona, òbviament, que és la principal porta d'entrada a Espanya de turistes, tira PortAventura, tira la Costa Daurada, tira la Costa Brava, que després volem que hi ha gent que vagi al Pirineu, oi tant, i que tothom pugui gaudir dels beneficis de tenir visitants, oi tant, però no ens enganyem, la gent s'acaba concentrant on s'acaba concentrant.
Però jo crec que la Llúcia no parlava que institucionalment diguéssim, s'establís aquests privilegis pels turistes, sinó que jo crec que el que passa és que la desregulació o la no intervenció és el que fa que els turistes tinguin aquesta sensació, no, de em colo el bus o em colo el metro, no passa res, puc gastar més aigua, puc fer això, puc fer l'altre, no perquè les institucions els animin a fer-ho, veniu aquí, que això, aquí podreu fer el que vulgueu, sinó perquè justament no hi ha
limitacions. Tu més que ningú dels que estem, crec, en aquesta taula, per al mitjà que dirigeixes i el coneixement que tens de Barcelona, que és infinitament superior al que puc tenir, com a mínim, jo parlo per mi, del que puc tenir jo, el que no hi ha hagut regulació, s'han limitat els creuers, s'han ficat impostos, s'han regulat els apartaments turístics, s'han regulat les terrasses, s'han regulat les obertures d'establiments, o sigui, hi ha una regulació sobre el turisme a Barcelona que, per lo que esteu dient vosaltres, no sembla que ha tingut el resultat que vosaltres volíeu. Aleshores, poder que no regulem tant, a veure si les coses van d'una altra manera.
Que segurament... Es queixen del soroll que fan dia, nit rere nit durant tot l'estiu.
Els allotjaments turístics i els lloguers de temporada són el gran drama.
Hi ha zones que realment tenen com a, realment, carta blanca per fer el que vulguin. És a dir, i no estic parlant només de Barcelona, també estic parlant de Mallorca. I el que comentava al començament, és a dir, de la mateixa manera que ens informam del lloc on anam, jo ja estic molt sensibilitzada amb aquests rècords que alguns ho veuen com una cosa positiva, jo ho veig com una cosa negativa, perquè realment a l'estiu la pressió que hi ha de gent a les Illes Balears és insuportable. L'any passat ja va ser insuportable i enguany encara ho serà més, perquè encara en vendran més. Hi ha tantíssima de gent que jo, abans d'anar a fer turisme, m'inform d'aquests rècords, no? És a dir, si veig que hi ha un rècord rere un altre de massificació, doncs no em dona la gana anar a un lloc en què hauré de fer cua per anar a la platja, per exemple, o que hauré de fer cua per qualsevol cosa, o que hi haurà embussaments a les carreteres, no? És a dir, que moltes vegades aquestes bones notícies que se'ns presenten com a bones notícies són negatives fins i tot pel turista, que quan arriba diu, un moment, jo em pensava que venia a l'illa de la calma i que és això, si és que no me puc moure pràcticament de la gentada que hi ha, no?
Doncs, Llucia, és una realitat, i si te'n vas a les cales de Mallorca ho saps perfectament, que això passa, que cada vegada es pot anar a menys llocs on estigui sol o pràcticament sol, però bé, com diem, no és un model que s'ha d'anar, doncs, ampliant, és complicat, no? Sempre tots els governs diuen hem d'anar canviant el model, els economistes, però llavors ve un altre govern, no? Això ho saps tu prou de les Illes, i després es van fent polítiques a terminis, no? Sempre de 4 anys en 4 anys, i no s'acaba mai de resoldre, i parlo concretament pel cas de Mallorca. Bé, Llucia, ho deixem aquí, ja veus que és un tema que aixeca passions, també.
Una bona dèria.
I tant. Bé, que passis molts bons dies aquí a casa.
Que passeu una bona Pasqua, que vagi molt bé. Bé,
fins ara, adéu. Mireu, us proposo que ens abstraiem una miqueta de les eleccions a Catalunya. Tots sabem que estem absolutament focalitzats amb el 12 de maig. Potser després recuperem alguns dels ítems que ens ha deixat avui l'actualitat. Però ara ens voldríem focalitzar en el País Valencià, perquè sempre hi van haver-hi cosetes, no? D'ençà especialment que fa un any que hi governen les institucions del Partit Popular i Vox, però són, doncs, notícies que a vegades anem situant en comptagotes, i ara ens agradaria fer una radiografia, doncs, una mica més completa i en profunditat. Per això tenim aquí l'Àlex Giral Robert, que és company nostre de la secció de política. Com estàs, Àlex?
Bona tarda.
Doncs ho dèiem, al País Valencià, un dels territoris en què els populars i l'ultradreta, doncs, comparteixen govern. En aquests mesos, aquests dos partits han impulsat una agenda política que recona, per exemple, símbols de l'esquerra o de la lluita antifeixista. Per exemple, la negativa de la Generalitat Valenciana a organitzar la commemoració del centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés, Cortés, o també l'eliminació, ho sabeu, del Premi contra els delictes d'odi Guillem Agulló, que finalment va acabar assumint doncs la Generalitat de Catalunya. Àlex, ho has fet aquest seguiment aquestes últimes setmanes a tot el que ha anat passant a l'esfera política valenciana. Què ens destacaries? Què ens poses sobre la taula?
Sí, és una mica el que comentes, eh? L'extrema dreta, almenys a nivell públic o mediàtic, és qui ha marcat el rumb d'aquestes institucions que pilota de la mà del PP. De fet, si l'ofensiva dialèctica inicial, diguéssim, va ser contra tot allò relacionat en primera instància doncs amb la llengua i Catalunya, no? Per exemple, no sé si recordeu l'embolic amb el canvi de denominació de la ciutat de València, així com a exemple, doncs sense deixar de banda aquesta, diguéssim, batalla simbòlica o dialèctica, aquest últim mes han centrat bastant el focus en l'antifeixisme. Per exemple, com comentaves, l'eliminació del guardó Guillem Agulló a les Corts i també l'intent de Vox de retirar aquest mateix nom, el de Guillem Agulló, d'un passeig de la ciutat de València.
Sobre el Premi de les Corts, el president valencià Carlos Mazón en va parlar fa uns dies a TV3. Recordem-ho què en deia.
Sí, doncs va passar bàsicament responsabilitats a la taulada de Vox.
En esta legislatura no hay unanimidad en les Corts valencianas porque Vox no lo ve así. Y el Partido Popular en las Cortes valencianas lo que dice es, si no hay unanimidad, no se puede seguir hacia adelante.
Llavors Mazón va assegurar que estava mirant de restablir el premi per altres vies i va acusar la Generalitat d'aquí de Catalunya doncs d'oportunista per haver absorbit el guardó.
Sobretot plegats, Àlex, n'has pogut parlar amb diverses veus del País Valencià, eh?
Sí, per exemple, la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, segons Anna Oliver, l'estratègia dels populars de descarregar responsabilitats a Vox és habitual.
El PP el que fan és gastar a Vox d'esquerra, no? I que mentre tu estàs contestant-li a Vox i a les seues barrabassades, ells van complint el seu full de ruta, l'espanyolització del País Valencià.
I pel periodista investigador de l'extrema dreta Miquel Ramos, un col·laborador habitual en aquests temes, aquesta ofensiva contra la simbologia antifeixista busca un doble objectiu per part de partits com Vox.
Per una banda hi ha un vessant propagandístic de cara a la seva clientela més nazifeixista i per altra banda també és part de la batalla cultural contra l'esquerra que sap que això ens provoca molt, quan a ells en realitat els hi dona igual.
I dèiem que tot això ha coincidit amb un ascens de les intimidacions contra l'esquerra i el valencianisme.
Sí, des d'hostilitats a les xarxes socials.
En les xarxes d'Acció Cultural, durant els darrers 10 anys, no hem tingut problemes i no hem tingut interaccions d'odi, i des de que està el govern del PP Vox, són constants els atacs, els insults, les citacions, la incitació al boicot dels actes.
I fins a l'agressió grupal al casal antifeixista La Cosa Nostra, Castelló de la Plana, ara fa un mes. Allà, si us recordeu, un noi de 32 anys va sortir-ne ferit de gravetat i va haver d'estar-se 3 dies a l'UCI. Doncs bé, dilluns es va fer un ple a l'Ajuntament de la ciutat per abordar l'atac i, tot i que va condemnar totes les violències, Antoni Hortolà, que és regidor de Seguretat i cap de files de Vox, va dedicar, allà a Castelló, va dedicar bona part de les seves intervencions a carregar contra l'Ateneu.
Vamos a ver quiénes son los demócratas. Más de 130 incidencias desde el 4 de septiembre de 2021. Todas ellas relacionadas con La Cosa Nostra. ¿Les parece poco?
Finalment, Àlex, què diuen els agredits a tot això?
Bé, pensen que amb discursos com aquest de dilluns d'Hortolà, doncs guanya força la seva tesi que la responsabilitat política de l'agressió és seva, d'Hortolà. José Llevant, membre de La Cosa Nostra, critica que tant la policia local com el govern municipal qualifiquessin d'adequada la intervenció policial.
Si per ells les víctimes són els agressors, des de luego que ho van fer a Montové i no van identificar a cap dels agressors.
I recorda que Hortolà té vincles amb la grada ultra del Castelló de Futbol, on els agredits ubiquen alguns dels encaputxats que van protagonitzar l'assalt. Per ara, recordem-ho, s'han fet 8 detencions, 3 de les quals han derivat en presó preventiva.
Doncs aquest panorama que ens explica l'Àlex és el que hi ha gairebé un any de les eleccions que hi va haver al País Valencià i que, com sabeu, doncs han deixat aquest govern de PP i Vox. Ens deia, les entitats comenten que l'objectiu és aquesta vessant propagandística, que hi ha més elements. Vosaltres no sé quina lectura en feu d'aquest panorama que s'ha dibuixat.
Jo crec que és evident que el PP ha fet seva la proclama de l'agenda antivalencianista, anticatalà, antifeixista, que proclama Vox, i per tant estan fent, com veiem amb altres temes, al Congrés dels Diputats, per exemple, no? Estan fent un seguidisme absolut de l'agenda que Vox porta arreu. En el cas del Premi Agulló, la Generalitat va dir que el mantindria mentre estigués vetat a València. Em temo que mentre, no, pel que ens deia el company, em temo que mentre aquest govern de PP i Vox estigui governant en els diferents llocs que està governant el País Valencià i fins i tot a les illes, no? Perquè aquí mateix doncs vàrem...
Amb suport parlamentari, però condiciona suport, el govern.
Condiciona el govern i, per tant, condiciona el relat. Ahir a les illes vèiem que l'Ajuntament de Palma, no, ha tret el català com a requisit per poder-hi treballar.
En molts llocs, sí.
Al final, aquesta agenda de la dreta i l'extrema dreta, és evident que sempre va contra les mateixes temàtiques. Per tant, en aquest sentit, a les entitats del País Valencià i de les Illes que estan en la lluita a favor de la llengua i en contra del feixisme des de fa molts anys, és evident que se'ls gira molta feina. I és evident que el premi Guillem Agulló estarà al Principat durant anys, seguríssim.
Clar, jo crec que aquí el que passa, és a dir, tinc la sensació, el PP, sobretot arran de les eleccions del juliol, ara ja no té cap possibilitat, cap aritmètica que no passi per pactar amb Vox, i això ha fet una pinça que el PP, evidentment que el PP també ha fet molt contra la llengua i també ha atacat molt els col·lectius antifeixistes, però jo crec que la radicalització li ve de que efectivament el PP sap que ja no podrà tornar, difícilment hi haurà en els propers anys aliances, per exemple al Congrés dels Diputats amb algú que no sigui amb Vox, no tindran aquesta, van guanyar les eleccions i si no podien sumar amb Vox no tenien la possibilitat d'anar a buscar el que ells diuen els nacionalismes perifèrics.
El PP durant la campanya ja va fer seguidisme de Vox.
Clar, perquè ja veia, jo crec que ja
no
veia,
hi ha volta enrere.
Exacte, jo crec que ells sols s'han quedat atrapats en aquesta aritmètica que ells pensaven que els donaria resultat. Ells pensaven efectivament que hi hauria una majoria absoluta de Vox i PP i ja està, no? No ha passat això i ara les portes del que ells diuen aquests nacionalismes perifèrics jo crec que costarà molt de temps si és que es tornen a obrir. Per tant, estan atrapats en la voluntat del que diu Vox, i si Vox demana radicalitzar, ho deia una de les veus que parlaven pel motiu pel qual s'havia vetat el premi, era Vox no hi està d'acord, no? D'alguna manera aquesta frase el que diu és estem atrapats en el que diu aquesta gent, no?
Perquè segurament aquesta Gemma és l'única manera que el PP encara, diguem-ne, pot intentar com salvar-se i
blanquejar-se, evidentment.
I blanquejar-se i dir és que ells, no?
Efectivament,
ens condicionen.
Perquè estan atrapats i veuen que l'única aritmètica possible que tenen és aquesta. I és fotut, això, perquè realment, si només pots pactar amb l'extrema dreta...
Joan, tu penses que Vox ha estat encondicionat pel PP?
No, jo crec que el PP té alternatives a pactar amb Vox, i de fet ho hem vist a Andalusia, ho hem vist a la Comunitat de Madrid, ho hem vist a Galícia, que són
després de les eleccions
que són les victòries,
juliol.
Que són les victòries per majoria, que són les victòries per majoria absoluta del PP. A la Comunitat Valenciana, que és Comunitat Valenciana, el resultat electoral ve determinat...
Vols dir que no és País Valencià?
No, vull dir que la denominació oficial és com si jo ara digués per antena en la regió catalana exactament això. O sigui, no ens agradaria. La denominació oficial de la Comunitat Valenciana és Comunitat Valenciana.
Doncs ho diem fatal,
és el que diu.
Aquí.
Sí, ho dieu, efectivament, ho dieu fatal, sí. Però bé, cadascú pot dir-li les coses com vulgui, però la denominació...
Per sort, encara es pot...
La denominació de la Comunitat Valenciana és Comunitat Valenciana. En realitat, el resultat de la Comunitat Valenciana, tant en els tres ajuntaments, bé, Alacant ja governava el PP, però a Castelló i a València no, com a la comunitat, són el resultat de 8 anys d'un govern que ha tingut un suport polític, inclús financer, de la Generalitat de Catalunya molt fort, amb una intromissió política, i que ha fet que un dels elements de debat, que és el que ara estem tenint, per exemple, en aquesta taula, fos si la Generalitat Valenciana és una espècie de germà petit i pobre del sud de Catalunya, o és una entitat que té identitat política pròpia, com tenim els catalans.
Aquest finançament, no? Ho pots concretar? Perquè aquí m'he perdut. Si la Generalitat de Catalunya finançava
totes,
els governs...
Totes les ajudes que ha tingut, fundacions, mitjans de comunicació, moviments polítics, moviments polítics que defensen una visió, que és la que teniu vosaltres, de països catalans, que de fet és una cosa molt divertida, perquè si mai existissin, en realitat durarien 24 hores, perquè tenint en compte que que a Balears governa el PP i a València governa el PP, i aquí el PP té una representació minsa, però també existeix, si es fessin unes eleccions segurament les guanyaria el PP en els països catalans, la qual sempre he pensat jo que era una cosa força força divertida.
En aquest moment, hem de recordar que fa 4 anys hi havia...
Sí, 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 hi han hagut 8 anys de governs d'esquerres i de governs que eren... filonacionalistes des d'una visió catalana, tant a Balears com a València, que en aquests moments no hi són. Hi ha molta tensió, sobretot en el govern de València Capital, és una cosa que per mil motius familiars conec una miqueta, hi ha molta tensió en el govern, sobretot de l'Ajuntament de la Capital, de València, entre Vox i el Partit Popular, crec que era ahir o avui, no ho recordo bé, que la pròpia alcaldessa català ha expulsat els regidors de Vox del plenari amb una espècie com de picabaralla que han tingut. Crec que el que estem veient és que efectivament el PP i Vox, contra el que moltes vegades s'intenta dir, tenen programes polítics que són molt diferents i que això provoquen picabaralles, però ja que fem les comparacions, caram, València ha aprovat un pressupost, Catalunya no. València, amb un govern de coalició que Catalunya va ser incapaç de mantindre, ha mostrat una certa estabilitat política i una certa continuïtat a les institucions, i crec que en aquests moments té una situació políticament que per nosaltres ens hauria de fer inclús una mica d'enveja.
Sí, però pel que és evident, perdona, diguem-ne, pels temes que ens ocupaven en aquests moments, no, que eren llengua, antifeixisme, no? És evident que la situació pel que fa a la llengua al País Valencià i a les Illes no té res a veure amb la situació que tenim al Principat. És a dir, a les Illes i al País Valencià hi ha unes entitats de la societat civil que, com tu has dit, és veritat, han rebut finançament de la Generalitat de Catalunya durant molts anys perquè des del Principat s'estimava i es creia que s'havia de donar suport a aquesta gent per... I citem, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià, perquè són entitats que fa molts, molts, molts anys que estan defensant la llengua en el seu territori. I, en aquest sentit, cap govern del PP que hi ha hagut ni a les Illes ni al País Valencià, òbviament, no ha estat a favor de la llengua catalana i ho ha fet tot en contra de la llengua catalana. Després aproven pressupostos, d'acord, però si parlem, diguem-ne, dels temes que, dels quals el PP fa bandera, com és la llengua, i Vox fa bandera, com és anar en contra de la llengua catalana, doncs a mi no m'estranya gens que des del Principat es continuï donant suport amb aquesta, diguem-ne, idea d'unitat dels països catalans, que ja accepto que tu no t'agradi, i que no hi estiguis.
No, és que no m'agradi, és que no existeixen els països catalans, són una entelèquia política.
És una unitat lingüística i cultural. És una unitat lingüística.
No, això tampoc és cert.
Compartim la llengua,
l'article 7, a l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana diu que la llengua oficial de València, juntament amb el castellà, és el valencià. I això és un altre exemple de com... Això és un altre exemple... No, això és un altre exemple de quina és la mirada. Jo crec que amb un punt de superioritat...
Si vas a Palma, t'hi entens, amb la gent de Palma?
A Palma es parla...
Parleu la mateixa llengua? Si vas a València, parles la mateixa llengua amb la gent que va allà?
A Palma es parla català i a l'Estatut d'Autonomia Balear... I a l'Estatut d'Autonomia Balear diu que la llengua oficial de València... De Mallorca, juntament amb el català...
I si vas a València, t'hi entens amb la gent de València?
En el cas de València... I això,
però t'hi entens
o veure,
no?
I això té que veure amb la mirada que jo crec que nosaltres teníem amb punt de superioritat, és ells tenen un estatut d'autonomia que diu que la seva llengua és el valencià.
Però Joan,
si nosaltres ens diguessin com a catalans de cop i volta que tenim que dir que la nostra llengua és la valenciana, no ens agradaria, amb la qual jo crec que nosaltres no fem cap favor a la relació entre València i Barcelona o entre València i Catalunya quan intentem imposar la nostra mirada des d'una perspectiva a la que sembla...
Aquí ningú està imposant cap mirada. Jo
això
només et preguntava si
t'entenies. Això és el que tu creus. I en canvi, ells tenen una visió, com demostren els resultats electorals dels darrers temps, bastant diferent. I malgrat els esforços financers i polítics que ha fet la Generalitat Catalana d'invertir políticament a València, no se n'ha sortit. El propi Carlos Mazón, quan va estar fa uns dies aquí a TV3, es va queixar de que el president aragonès ni siquiera havia tingut la cortesia quan anava a València de dir, hola, escolti, estic aquí, el vinc a saludar.
Però ara estem... Perdó, però és que estem parlant de coses que no tenen absolutament res a veure amb el que estem parlant. Tu creus que sí, que els pactes polítics puntuals i conjunturals tenen a veure amb la llengua?
Jo crec que hi ha una constant intromissió, una voluntat d'intromissió de Catalunya des d'un punt de vista...
Per exemple, la Llúcia considera que parla una llengua diferent a la que estem parlant nosaltres ara aquí. La Llúcia Ramis, que ha parlat fa 10 minuts?
Ja he explicat que en el cas de Mallorca és evident que el que es parla a Mallorca, perquè a més així ho volen ells, és el català. I crec que Magda Proens, dir que és una anticatalana, s'ha de fer un esforç d'imaginació molt important.
I el País Valencià, què parla?
En el cas de la Comunitat Valenciana, veure, per exemple,
està,
com
està clar
gent,
que no ens entendrem.
Per exemple, molta gent segurament ho sap tothom, no en tinc cap dubte, però d'entrada a la Comunitat Valenciana hi ha una part del territori, a diferència de Catalunya o de Mallorca, on ni tan sols és una zona catalanoparlant o valencianoparlant, més igual com li vulguis dir. Amb la qual la política que s'ha de fer des de les institucions valencianes, tenint en compte una realitat lingüística diferenciada amb una part del territori de l'altra, té que ser absolutament diferent.
A veure, una cosa és la denominació, no? Dèiem català-valencià, però la gramàtica que compartim és òbvi que és la mateixa. Hi ha una unitat, doncs, geogràfica, històrica, cultural, lingüística, del predomini català que compartim País Valencià, Illes i Catalunya, i malgrat això, que la unitat administrativa sigui una altra, doncs una cosa segurament no treu l'altra, per molt doncs que cadascú ho pugui veure d'una manera diferent. És un tema que òbviament aixeca passions, com demostren els nostres tertulians. El continuarem abordant en un altre moment, fem una mica de publicitat i ens posem, si us sembla, en mode vacances de Setmana Santa, que segurament tots ara les comenceu.
T'agraden els podcasts? Quin escoltes?
Ja pots participar a les votacions del públic dels Premis Sonor.
La Rebassada.
La Turra.
Xapa la Ràdio.
Desobediència Cruifista.
El Llindar.
La Riota.
Anem fent.
El Dolcet pel Cafè.
Entra a sonor.cat i vota.
Pots fer-ho fins al 31 de març.
Aquesta Setmana Santa, prepara't per una gran nit de passió. Els millors moments de les primeres gales d'Eufòria, excepcionalment aquesta nit a TV3 i a 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ei, d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 4. Baixem una miqueta aquestes pulsacions de la tertúlia, perquè, de fet, demà i molta gent ja avui, comença aquestes vacances de Setmana Santa, i en 4 dies per endavant. És moment, doncs, de respirar, sempre s'ha dit. El que ens falta moltes vegades és respirar. És, per tant, el preludi d'uns dies en què tots el que farem o intentarem fer, els que es pugui, esclar, els que puguin, és intentar desconnectar després de gairebé 3 mesos sense cap festiu. És un període, o hauria de ser un període de descompressió, però, òbviament, és força curt perquè no és l'estiu. Avui al Catalunya Migdia ens preguntem, i també us ho preguntarem a vosaltres, si en tindrem prou per descansar amb aquests pocs 4 dies. Saludem l'Enric Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és expert en psicologia relacional i en psicologia de la salut i la qualitat de vida. A veure, Enric, 4 dies són prou suficients per poder fer la descompressió que necessitem venint d'on venim, que Nadal ja ens queda molt lluny?
Home, depèn de la feina que faci cadascú i de la capacitat que tingui de poder desconnectar, perquè hi ha persones que en 4 dies no aconsegueixen desconnectar. El que no tenim molt clar és que tenim el calendari molt ben distribuït i tenim tres tipus de vacances, no? Tenim les vacances grosses, que acostumen a ser l'estiu, i després tenim dos períodes de vacances intermitjos, que són la Setmana Santa i cap al desembre-gener, i després no oblidem que també tenim els caps de setmana. D'aquesta manera hem d'entendre que el fet de desconnectar o el fet de descansar forma part de la nostra activitat laboral. és obligatori descansar per després per poder te reincorporar i oferir la millor versió professional de tu mateix.
El que passa és que, clar, quan parlem de l'estiu, per exemple, sempre ens diuen, no, la gent que pot té 4 setmanes, la primera de descompressió, les 2 del mig, de relax absolut, i la 4 ja ens activem. Per això dèiem que 4 dies ens sembla curt, òbviament, comparat amb l'estiu, però és cert, com dius, que tenim els caps de setmana, tot plegat. En qualsevol cas, dona'ns 4 lliçons per aprofitar aquests 4 dies, no?, per intentar, doncs, intentar tornar a respirar, que el cervell se'ns posi a to, evitar estímuls, no? Suposo que hi deuen haver alguns consells per intentar poder tornar una mica més amb el cap més buit, no sé si seria la forma correcta de dir-ho.
El primer consell que jo donaria, donat el temps que estem vivint, seria fer una desconnexió digital. Tothom el que tingui un mòbil d'empresa, que la pagui.
Aquí riuen, diuen que això és complicat, els periodistes.
Això val pels autònoms.
És molt senzill, només esperem un botó i confirmar que vols apagar aquest mòbil, ja està. Perquè si no, mentalment, mentre tenim allò allà, aquell dispositiu, que en qualsevol moment pot ser un avís d'un e-mail, d'un missatge, del que sigui, és com si estiguéssim en un estat de prealerta. Per tant, ja, d'alguna manera, mentalment no estem desconnectant de la feina. Per tant, un acte que a més a més és simbòlic i que és com molt conscient, dius, apago el mòbil expressament, o el que utilitzi el mòbil personal per qüestions professionals, doncs aquest ho té més complicat. Potser que es plantegi, doncs, que de cara a les properes vacances es compri un altre mòbil, que avui dia tampoc és, n'hi ha que són baratets, o que en demani un d'empresa per poder-lo... Sí,
per cada
apagar.
Cosa, clar.
Uh-huh.
Eh?
Per tant, separar molt bé els temes. Si hem d'estar pendents d'algun dispositiu que ens pot activar mentalment amb coses de feina, doncs lògicament, psicològicament serà molt més complicat que nosaltres ens puguem ajudar i puguem desconnectar. Aquesta seria la primera recomanació, seria aquesta, fer una desconnexió digital. Mm-hmm. Després, la segona recomanació seria no proposar-se el descansar com si fos una activitat que l'ha d'aconseguir, com un objectiu. És que si no desconnecto, és que si no descanso, és que si no... no puc estressar-me per desestressar-me, sinó aprendre a deixar fluir. Per tant, jo proposo que es puguin fer plans, que puguin fomentar les habilitats socials, que això, la connexió amb les altres persones, les relacions, de manera que això ens nodreix moltíssim, però tampoc que siguem molt estrictes amb aquesta planificació, que deixem que hi hagi flexibilitat. Tampoc no podem dir, no, és que hem quedat per esmorzar amb aquests, per dinar amb aquests altres, per berenar amb no sé qui, després per sopar i després al vespre. Clar, si resulta que les activitats de lleure també les hem de posar en un Google Calendar, doncs no anem bé.
I allò dels viatges tant, aquests que la gent es programa des que es lleva fins que se'n va a dormir, prohibidíssims, per tant, eh?
Exacte. De fet, és impossible no fer res. No fer res és fer una cosa, desconnectar. O sigui, fer el gos, tirar-te al sofà i dius, i ja està. Mm-hmm. Això ja és fer una cosa, i és descansar. Hi ha el descans psicològic i el descans físic, també, perquè hi ha persones que també requereixen un esforç físic, i hem d'aconseguir descansar en aquestes dues dimensions.
Obro la conversa als nostres tertulians, la Mònica Sabata, la Gemma Aguilera i en Joan López Alegre, per si tenen, doncs, alguna pregunta per poder optimitzar una mica. Tot i que optimitzar, ja sé que no aniria amb els verbs que segurament li agraden, però no, la desconnexió, Gemma.
Jo volia preguntar, també perquè m'interessa a mi personalment, què passa amb dilluns a la tarda? Quan tenim uns dies lliures i arriba l'última tarda abans de tornar a treballar, jo sóc de les que penso que vull aprofitar fins al final, perquè si no tinc la sensació que no he aprofitat prou el temps, però després sempre arribo que de seguida ja sopar, dormir, i l'endemà ja entres en la rutina. Què és millor, dedicar aquella tarda a descansar o aprofitar-la i tenir la sensació que has aprofitat més el temps? Com es gestiona aquestes últimes hores, no?
Més que planificar, jo crec que això és el que jo em dic, quan parlem dels caps de setmana, han dit que el síndrome del diumenge a la tarda.
Exacte.
El diumenge a la tarda ja no és un... No és el mateix que el divendres a la tarda. El divendres a la tarda tens com una sensació de que tens, doncs, 48 hores per davant per fer el que vulguis, però quan arriba al final, el diumenge a la tarda d'un cap de setmana, o el dilluns a la tarda d'unes vacances de Setmana Santa, i resulta que notes que... és que ja em queda poc, és que demà he d'anar a treballar... Si et passa això, això és un símptoma. I pot ser un símptoma de que o bé no has aconseguit desconnectar i descansar durant els dies anteriors, i per tant ja t'estàs amargant fins i tot les darreres 12 hores de vacances, o també t'has de plantejar si la feina que fas t'agrada.
Això també és, vacances, també és important,
eh? És que, de fet, si quan fem una cosa que ens agrada molt...
Està clar.
Si la deixem de fer 4 dies, hauríem de tenir ganes de tornar-la a fer. Per tant, no ens hauria de representar un pes emocional. És que ja és el dilluns a la tarda i demà treballo. Compte, si el darrer dia de vacances o la darrera tarda de vacances tens aquests símptomes, planteja't si la feina que fas realment la gaudeixes.
Però fixa't...
Això és molt fàcil de dir.
En Joan, endavant.
No, que tu començaves dient que el primer consell que donaves a tothom que ens està escoltant és que paguin el mòbil, però... Jo, en canvi, tinc una mica la sensació de que vivim una societat a la que no només tenim la necessitat de tenir experiències molt xules, sinó que, a més, tenim la necessitat de compartir-les per les xarxes i acabem estressats per mirar quants likes ens han donat a la foto de l'arròs que ens hem fotut o del vi que hem begut o del lloc que moltes vegades ens podem fotre de cap. En el que ens estem fent el selfie, amb la qual cosa, lluny d'apagar el mòbil, no estem creant una espècie de temps lliure que és quasi tan exigent com la feina perquè ha de ser un lloc que tothom digui «Oh, que bé!» i a més ens ha de quedar amb una foto estupenda que la vegi tothom.
Clar, és trist, no?, que sense l'aparador no serveixin de res les vacances, no? Per res. Seria? Potser que hi ha més coses a dins, no?
Aquí hi ha moltes coses barrejades.
Clar.
Però si resulta que nosaltres hem de fer vacances per diferir-les en directe, ens estem exigint uns objectius. Per tant, a nivell psicològic és exactament si ens exigim uns objectius laborals de dilluns a divendres. No? Jo no puc fer les meves vacances pensant amb els likes que tindré o amb compartir-les. De fet, compartir les vacances o compartir uns dies de relax és compartir una calçotada. Tu fas el romesco, jo faig els calçots a la brasa, un altre pot el vinet. Això és compartir. Compartir en temps real. I compartir és compartir el gaudi, compartir aquesta desconnexió, compartir moments per posar-nos al dia amb persones de diferents professions, perquè ens puguin aportar les seves preocupacions, els seus punts de vista, parlar d'altres coses que no siguin de la nostra professió, no? Això és el que és realment compartir i és el que és realment relacionar-se. El que estaves dient és simplement, doncs, el fet d'organitzar com una mena, és com si fossis un productor, no? I estàs organitzant, fent el guió d'un documental de 4 dies de com han sigut o com vull que es percebin que han estat les meves vacances de Setmana Santa. De fet, això no vol dir que no puguis fer fotografies aquesta Setmana Santa. Les pots fer, però després les pots ensenyar, doncs, com vulguis, amb un amic, a la tieta. No cal que fem les vacances en funció del material audiovisual que se'n produirà, sinó que hauria de ser a l'inrevés. És a dir, mira, d'aquestes vacances vam fer unes fotos i en tinc aquest record. I després, més endavant, potser quan estiguis en plena efervescència laboral, doncs potser és un bon moment per agafar i repassar aquelles vacances que vaig fer fa un parell de mesos, no? I connectar amb aquella desconnexió. I amb allò que vaig viure, aquella experiència compartida amb altres persones, com vam riure, què bé que ens vam passar, etc.
Una reflexió... diguem-ne, en relació a les vacances curtes, com puguin ser Setmana Santa o el pont del desembre aquell quan cau bé, etc, no? Perquè ara segur que hi ha un munt de gent que ens està sentint des de dins del cotxe i des d'una caravana. perquè l'AP7 estava col·lapsada abans de començar la tertúlia, segurament ho continua estant, no? Ara que tothom li ha agafat la dèria, que sembla que no fem vacances si no agafem el cotxe o no agafem un avió i no marxem...
Clar, sembla que hagis de marxar, no? Si no, no fa res.
...quilòmetres de casa... Al final acabes pensant que si comences les vacances un dijous i et passes unes quantes hores a la carretera i el diumenge has de tornar perquè vols menjar la mona a casa o tornes el dilluns perquè vols menjar la mona a casa, aquestes vacances es converteixen en dos dies i mig, tres, no? Amb un estrès de nassos perquè has hagut de passar moltes hores a la carretera. Això tampoc deu ser el millor del món mundial. Vull dir, potser hauríem d'aprendre els humans a gaudir del nostre temps lliure sense la necessitat de fer un gran viatge o haver de fer molts quilòmetres o haver d'agafar un avió, etcètera, etcètera, no? És veritat que segurament quan agafes un avió i te'n vas a un altre país la desconnexió és més gran o és més fàcil desconnectar. Almenys els que som autònoms... Aquestes coses ens passen.
A mi m'és impossible, ja ho dic ara.
No, jo també pensava, però això ja seria obrir un meló molt gran, que totes les mesures que el company que tenim al telèfon ens ha proposat, per mi no serveixen, diguem-ne, perquè sóc autònoma, i per tant, això de parar telèfon i fer veure que res no passa durant uns quants dies és impossible. Però per la resta dels comuns mortals, que no són autònoms, la pregunta és aquesta, no? Hauríem d'aprendre a gaudir del temps lliure d'una altra manera, sense la necessitat de, amb unes vacances curtes com són aquestes de Setmana Santa, passar-nos tantes hores a la carretera i...
Aquest exemple que em poses, dius, amb unes vacances que són tan curtes, és com quan et creues amb algun amic pel carrer i resulta que tens temps i voldries preguntar-li com està o aturar-te a fer un cafè i l'amic et diu, mira, et deixo que em vaig corrents, que si no arribo tard a fer ioga.
Clar. Ostres, és una mica contradictori, eh?
Aleshores, sí, resulta que és de senyosa, però ja has d'anar corrent perquè arriba tard...
I quan arriba respira ràpid i no hi ha manera, eh?
Et planteja't, no? Si has encabit aquest tipus d'activitat en la teva vida amb calçador. Per tant, hem de ser realistes, hem de saber que, efectivament, com molt bé deies, quan tens més temps, quan tens una durada més llarga, doncs hi ha molta més facilitat per poder planificar un viatge i, lògicament, quan tu canvies tot l'escenari, doncs la sensació de desconnexió és molt més alta. Però estem parlant de vacances intermitges, o sigui, una mica més llargues que el cap de setmana, però més curtes que les vacances grosses. Estem parlant doncs, del Pont de l'Immaculada, de la Constitució, o el Pont o la Setmana Santa, o el Nadal. També aquestes vacances intermitges també tenen aquests compromisos familiars, no? És que soc padrí, haig d'anar a portar la mona i haig de tornar un dia abans. Hem de ser realistes a l'hora de plantejar més un objectiu. Si jo tinc 4 dies de vacances, no puc planificar un viatge a Austràlia. Si jo tinc 4 dies de vacances i resulta que ja sé com funciona els desplaçaments a les nostres carreteres, i ja sé que sí, per poder marxar 4 dies m'haig de dedicar mig a estar fent cua en una carretera i després probablement sí que desconnecti i que carregui una mica la pila, però tota aquesta càrrega la perdo en la frustració que implica haver de tirar-te moltes hores en una cua per tornar a Barcelona, doncs no tindria massa sentit, no? Per tant, hauríem de poder també deslligar el fet de que és imprescindible marxar per fer vacances.
Doncs és l'Enric Soler. Enric, t'he dit allà, expert en psicologia relacional, en psicologia de la salut i la qualitat de vida. T'he dit allà perquè arribem al punt de les 4 i segueixen els companys de la tarda. Ens quedem amb el teu consell, que siguem realistes i que gaudim, sobretot, molt d'aquests dies de vacances. Joan López Alegre, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Mònica Sabata, que passis bons dies també.
Gràcies,
i
igualment.
Gemma Aguilera, igualment, si pots descansar. I a vosaltres també, que passeu uns bons dies, si és que els teniu. Fins dilluns.
companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. Àngels Gunyalons en l'últim èxit de Degoll de Gom basat en l'obra de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa. A TV3 estrena divendres a la nit.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
I el Rafael Lozano va ser el teu professor, el director de l'Autoescola Sant Cristòbal?
Estava per allà, sí, sí. És el que em va fer la broma. Ell sortia per una finestra i llavors anunciava, diguéssim, en moda una mica d'espectacle. I em va dir, Guillem Alba, lo siento... Eres apto! Hosti, vaig tenir dos segons de dir merda, què faig aquí a Cuenca?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Jo allà recordo coincidir amb tot tipus de gent. Era una barreja tan diferent de gent. Vull dir, gent de tot arreu i una senyora gran de Mollet.
Catalunya migdia.